Doncs un membre més dels portaveus de l'Ajuntament, dels portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament, aquesta nova roda de portaveus que al llarg d'aquest mes hem obert aquí a Ràdio Maricel. Es tracta del portaveu del Partit Popular, Jorge Carretero, doncs que ara té noves obligacions fora de l'Ajuntament. Per tant, doncs, mirarem sempre d'encabir-lo en la mesura que ell i nosaltres doncs, puguem. Jorge Carretero, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, per començar, no hem comentat ja s'ha aprovat ja definitivament, o es va aprovar ara farà un mes definitivament el pressupost. Un pressupost, ja vareu comentar doncs, en l'aprovació inicial d'aquest pressupost, una miqueta quines eren les consideracions del Partit Popular, però què us mereix, quina opinió us mereix definitivament aquest pressupost que, en principi, ja ha començat a caminar?
Doncs jo faria un resum i diria que és un pressupost que està al servei de l'equip de govern però no està al servei de la ciutadania. No és el que demanava la ciutadania.
Quins aspectes creieu que falten? Quins aspectes creieu que sobren?
Bueno, nosaltres vam deixar molt, molt clar a les al·legacions que vam presentar, total un 18 d'al·legacions, en les quals doncs, el que volíem era recollir el sentiment de la ciutadania. I el sentiment és molt clar, no? I a més té una veu molt alta, no? que és els impostos. O sigui, el que volen és pagar menys, o sigui, sobretot en el tema de l'IBI, i aquesta va ser un dels objectius de les al·legacions que nosaltres vam fer, que no es van recollir, tot sigui dit, ninguna.
Us va sorprendre el fet de que cap de les 18 al·legacions es recollissin, ni que fos parcialment?
Doncs no, perquè quan tu presentes les al·legacions i tampoc ningú crida per comentar-les, doncs ja t'esperes que això sigui així. I a més, doncs, havent estat a l'equip de govern ja coneixia una miqueta doncs, les diferents persones que els composen, doncs era molt fàcil per decir no, que no acceptarien cap ninguna, com tampoc quan hi haurà nosaltres al govern, doncs moltes de les coses que nosaltres van intentar promoure dintre de l'Ajuntament doncs tampoc es van acceptar.
Parlar de futuribles o parlar de situacions que s'haguessin esdevingut sempre ciència-ficció i per tant és difícil, però en qualsevol cas heu pensat si el Partit Popular s'hagués mantingut a dintre del govern s'haguessin acceptat alguna d'aquestes al·legacions o hagués pogut modular de manera diferent aquesta execució de pressupostos?
No, la veritat és que jo ja ho he dit, el tema de que nosaltres sortíssim a l'agost de l'equip de govern, jo el qualificaria pràcticament d'anecdòtic. O sigui, la raó que sembla o que va sortir als mitjans de comunicació va ser aquesta del canvi de la plaça Espanya i del carrer Espanya de nom, però bé, jo ho he dit, o sigui, la confiança amb el senyor Forns, jo al setembre del 2016 ja la vaig perdre i van continuar una miqueta més precisament per això, per intentar canviar una miqueta les coses de com anaven després d'aquest primer any i escaig. Així doncs, la veritat és que la relació des de setembre del 2012 doncs ja anava una miqueta tocada, una miqueta per no dir molt tocada, i el que va passar a l'agost doncs, es pot qualificar d'anecdòtic, però era una cosa que era normal que passés, perquè nosaltres ja havíem perdut, i jo personalment havia perdut la confiança en el senyor Forns.
Aquests ponts que es van caure van acabar de caure, perquè pel que ens esteu comentant doncs ja feia temps que anaven una miqueta així agafats amb pinces, aquests ponts que van acabar de caure l'estiu passat no s'han refet de cap manera? No hi ha hagut cap mena de...
No, aquesta pregunta me la feu cada vegada que vinc.
Correcte.
I no, la veritat és que...
Continuen al mateix lloc els ponts.
Continuen al mateix lloc. Jo doncs t'aprofito i torno a... I jo vaig dir a l'altra reunió, a través de persones doncs ens han intentat tenir algun tipus de contacte i parlar per deixar les coses potser a nivell més personal, perquè, com he dit, nosaltres vam fer alcalde el senyor Forns perquè hi havia una confiança en la persona, no perquè hi havia una confiança entre partits, perquè no era aquesta situació, sinó que bueno, és una persona que jo creia que coneixia i que creia que tenia els mateixos valors i objectius per portar un govern a l'Ajuntament i per manar a l'Ajuntament. I això al setembre del 2012 ja em va quedar clar que no, van continuar una miqueta, i després de l'agost doncs, no hi ha hagut cap apropament per part del senyor Forns. Jo sí que ho he intentat a través de terceres persones. Jo inclús doncs, m'he apropat, he intentat alliberar una miqueta les tensions, però bueno, el senyor Forns, no sé, per mi és una falta, no, de personalitat o no sé, o de persona, o sigui, de ser persona, de venir a parlar. O sigui, ha passat una cosa, ell sap que jo estic molt, molt decebut de la seva persona, però això, doncs penso que si un té una miqueta de personalitat, doncs tindria que venir i parlar. I en ningú moment s'ha apropat ni ha volgut parlar del tema ni deixar les coses clares, que potser segurament no arreglarem res, perquè, com ja he dit, la confiança és per una vegada i només.
Anava a dir, una cosa és la política i l'altra la relació personal. I en aquest cas...
Bueno, però és que tot va molt lligat, perquè els polítics són persones. Correcte. I com ja, jo ja he dit, nosaltres no vam pactar per Convergència ni... perquè fos Convergència, perquè fos el Partit Popular, perquè potser per això no hauríem pactat. Vam pactar perquè hi havia una confiança personal, i a més estem parlant del nivell potser més proper a la ciutadà i més proper a les persones, que és la política municipal. I això, bueno, jo ho tenia molt clar i pensava que el senyor Forns ho tenia molt clar, però he vist que no.
Tot i això us aneu trobant, entenem, en les reunions, en els fòrums habituals de diàleg municipal, òbviament, les juntes de portaveus, etc.
Sí, sí, per descomptat.
La relació no passa de la correcció.
Correcte.
Ja, doncs, per tancar aquest tema, amb d'altres membres de l'equip de govern teniu una relació una miqueta més estreta, fruit de les...
Sí, amb alguns sí, amb altres no. Hi ha persones que sí que han vingut i han intentat parlar i hem parlat i
d'altres partits,
i d'altres que no, d'altres partits no, tampoc.
No, d'altres partits dintre de l'equip de govern o...
No, del mateix partit i, uh-huh. I de la, podria dir que d'altres partits no.
D'altres partits no, del mateix
no.
Partit.
No.
D'acord.
I persones que suposadament doncs, porten molts anys aquí a la política i són, bueno, i tenen una personalitat i tal, doncs no, tampoc.
D'acord.
No. Uh-huh. Inclús a vegades quan ell mires els ulls no vol mirar els ulls. No sé si és que tenen algun tipus de remordiment de consciència o què.
Això de mirar els ulls és molt important, eh?
Doncs sí. Doncs t'esquiva.
Doncs, anava a dir un titular. Li esquiven els ulls a Jorge Carretera. Hem parlat de doncs, això, d'aquest pressupost. Ara doncs, us tocarà aquest any sencer, aquest any ja gairebé preelectoral, aquest any que comença el cicle electoral, aquest any que doncs, fins i tot hi ha eleccions europees, per tant doncs, hi haurà ciutadans cridats a les urnes. El viureu sencer a l'oposició, sencer com a portaveu?
Com, perdó?
Viureu aquest any sencer també com a portaveu?
Sí, en principi. Uh-huh. Jo no penso deixar... el meu càrrec de portaveu del grup municipal.
Hi ha hagut canvis en el Partit Popular arran d'aquesta també d'aquesta sortida del govern. De fet, doncs, va haver una substitució d'un regidor, va marxar el senyor Francisco Castillo, entrar la senyora Mercedes Ortúzar. Com s'ha viscut a nivell de grup tota aquesta situació?
Bueno, el tema del Paco Castillo doncs era normal, perquè per el seu, com ja he parlat alguna vegada aquí, doncs el seu treball, la seva feina, doncs és incompatible amb el ser regidor. I el no ser l'equip de govern, doncs ell ha de tornar a la seva feina i per tant ha de deixar el càrrec de regidor com ho va fer. I això doncs, és el que sabien que anava a passar. I hauria passat igual si al juny del 2011 doncs no haguéssim arribat a un acord i no haguéssim entrat a l'equip de govern.
Directament el senyor Castillo no hagués pogut entrar a l'Ajuntament.
Exactament, hagués tingut en aquell moment que renunciar. D'acord. Al seu càrrec. De fet, ell va tenir que demanar-nos una excedència forçosa per poder presentar-se a les eleccions, el qual doncs, diu la vocació de servei al poble que té aquesta persona, a la qual doncs, aprecio molt i li agraeixo una vegada més i una vegada més públicament, doncs, tota la feina, tota il·lusió i tot l'esforç que ha fet durant el temps que ha estat regidor del Partit Popular aquí a Sitges. La nova regidora, doncs, la nova regidora
s'ha trobat una situació difícil.
Bueno, s'ha trobat una situació que és la que és, ni difícil ni fàcil. És a dir, doncs ha entrat de regidora a l'oposició, com jo vaig entrar el 2007 a l'oposició. Un avantatge que nosaltres, doncs, ara portem bastant temps, o jo personalment, a la política, i a més havent estat a l'equip de govern. Per tant, sempre tindrà una major ajuda d'una persona que té un major coneixement de com funciona l'Ajuntament. I, bueno, mercè de la nova regidora i jo, doncs, treballem colze com colze i tenim molt, molt, molt bona sintonia. Ja sé que em preguntaràs ara, i ja et dic que de l'altre regidor, doncs, podem dir que no tenim cap de ningú dels dos ninguna bona sintonia amb ell.
No ho he preguntat.
No has preguntat, però ja ho dic jo.
Ja, doncs, en aquest cas, no. Diguem que no abundem més en el tema. Ja ho vau deixar clar també en l'última ocasió. Mm-hmm. I, per tant, doncs, ja queda clar la situació en la qual estava...
Però, bueno, el que me'n preguntaves, continuaràs en...
El portaveu.
Doncs sí, continuaràs en el portaveu. Els municipals són tres regidors i entre tres regidors elegim el portaveu.
I un dia o altre s'haurà de començar a perfilar un candidat.
Sí, però aquesta cosa encara queda lluny.
Queda lluny encara?
Sí, a més, en aquest sentit, doncs, hi ha molts dubtes del que pot passar d'aquí a aquesta data.
Anava a dir maig del 2015.
Maig del 2015.
Per tant, doncs...
Nosaltres continuarem treballant al nostre partit com hem treballat fins ara, o inclús, bueno, des d'una altra posició, des de l'oposició, intentar ser una oposició constructiva com ho vam fer al tema del pressupost, que no hem aprofundit, però penso que, doncs, aquí la ciutadania, doncs, va perdre el que no s'acceptessin les al·legacions del Partit Popular, doncs, va perdre realment una oportunitat de millorar els serveis i millorar els impostos i el futur del poble de Sitges.
I més enllà de la distància ideològica que hi pot haver, quina és la sintonia que hi ha entre, doncs, els responsables o el grup municipal del Partit Popular i els altres dos grups de l'oposició?
Bueno, a veure, hi ha coses, i ja ho va dir el portaveu del Partit Socialista, el senyor Ricard Vicente, de que hi havia al·legacions que nosaltres havíem presentat que els hauria agradat que l'equip de govern li hagués comentat, perquè no tenien coneixements fins a l'última hora i potser, doncs, en aquesta negociació en què ells van tenir abans, doncs, també haguessin acceptat alguna de les al·legacions que nosaltres vam proposar. Per tant, jo penso que si parlem a nivell de gestió i d'alguns temes puntuals, doncs, podíem tenir sintonia. I amb la CUP, encara que ideològicament siguem molt, molt, molt llunyans, doncs, hi ha temes també que a més la Junta de Portaveus, doncs, també hem compartit i que estaríem d'acord. Un d'ells precisament és el tema de comunicació, que ja va una moció a aquest proper ple.
Ara us hi preguntarem.
I en aquest sentit, doncs, nosaltres ja vam parlar amb la CUP i durant aquest cap de setmana farem algun altre contacte, perquè pensem que en aquest sentit i parlant, doncs, estaríem en la línia de que la comunicació, doncs, puguem participar tots els partits representats al ple municipal i que no sigués únicament al servei de l'equip de govern.
En aquest sentit, coincidiu en bona part aquesta moció que ha presentat la...
Sí, aquesta moció ja fa temps que la CUP la va perfilar i que a l'equip de govern no li va agradar gens, no li va agradar gens. Van fer una lectura una miqueta personal, penso, i realment penso que si es posa en un bon context adequat i es fa una... si s'explica bé, doncs no és una moció que no es pugui aprovar, i que a més penso que és una moció que va en pro de la transparència i en pro de la democràcia. O sigui que penso que tots els partits del ple, perquè a més tots els partits que estan al ple municipal alguna vegada, ja sigui abans o sigui en el futur, estaran o han estat a l'oposició, i per tant l'entenem perfectament. L'altra cosa és que ara des de la seva posició doncs, no vulguin acceptar aquesta moció per les implicacions que porta, no?
Però enteneu que des del govern es pot entendre aquesta moció com a, o s'hagi entès aquesta moció com un atac més personal a la responsable que no pas...
No. Jo no comparteixo això. Això és la lectura que volem fer, i no és aquesta ni la lectura que fem nosaltres ni l'esperit de la moció que presenta la CUP. Això és una excusa. El tema de la responsable és un altre tema que no sé si em preguntaràs o no em preguntaràs, que no està tancat.
Us ho pregunto ara mateix. Doncs la responsable de comunicació en un ple va llegir el seu currículum?
No va llegir el seu currículum. Va fer un speech.
Doncs deixem-ho. Els
currículums es donen. I els currículums són molt explícits i es ponen els títols que un té. Ella no va dir que tingués ningú títol. A més continuen pensant que no ho té.
El teniu?
No en teníem el currículum. Hi ha dues coses, hi ha diverses coses que són veritat. Una primera, que no ens han entregat ni el currículum ni de la cap de comunicació ni del cap de gabinet d'alcaldia. De ningú dels dos. Això és el primer. I la segona cosa que està clara és que després de que nosaltres vam fer per escrit, demanar una altra vegada, després de fer-ho el ple dues vegades i que no ens entreguessin, ho vam fer per escrit, i a més van demanar un informe a l'interventor i al secretari, explícitament posant que la relació de llocs de treball, la categoria professional era A1. Una A1 vol dir que s'ha de tenir la llicenciatura del que sigui, del que calgui, sigui advocat, sigui enginyer, sigui el que sigui. I curiosament, i sense dir res i sense comentar-ho a la Junta de Portaveus, ni a cap comissió, ni res, de l'aprovació inicial de la relació de llocs de treball a l'aprovació final de la relació de llocs de treball, va haver-hi un canvi important, i és que es va deixar en blanc aquestes dues caselles del cap de gabinet d'alcaldia i de la cap de comunicació, el qual fa sospitar que estem en l'ocell. És a dir, que aquesta persona no té la titulació i com que no la té, per això és borrat així, sense dir res, a més per intentar colar-lo la casella aquesta, i això no es pot quedar així, perquè això doncs és molt greu.
Heu tingut resposta d'interventor, de secretari d'aquests informes?
A dia d'avui no en tenim cap resposta.
I a partir d'ara?
Bueno, nosaltres hem fet un recurs de reposició contra la aprovació de la relació de llocs de treball únicament en aquests dos punts. Perquè a més pensem, bueno, de la LEC no pensem, estem convençuts, per això ho fem, que l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic ho posa ben clar. I aquest requisit ha d'estar. Perquè a més és per pura transparència també. És a dir, a la relació de llocs de treball surt el salari, un salari que podem discutir si és molt alt o és molt baix. Però podem discutir si és molt alt o molt baix en funció de la qualificació de la persona que l'està cobrant.
És a dir, enteneu que una persona que no tingui una titulació no pot tenir un determinat nivell salarial?
A l'administració pública, mire, a una empresa privada pot passar qualque cosa. Pot passar qualque cosa. Però a una administració pública, no. No. Perquè precisament l'esperit del Estatut Bàsic de l'Empleat Públic és que reconeix la possibilitat d'incorporar càrrecs eventuals, personal eventual, que el nomena, nosaltres el coneixem com càrrecs de confiança, però el que intenta evitar és que l'amic D, que no té cap qualificació, pugui estar optant a un lloc de treball pel qual no té la qualificació, cobrant un salari pel qual no té ni els mèrits ni la qualificació. I això està recollit a l'Estatut del Bàsic de l'Empleat Públic. I ho sento molt, la senyora Mònica Gallardo pues tindrà un currículum molt ample, però no té la titulació. I tindrà la capacitat, però no té la titulació. Ja l'administració pública, si tu vols optar a un lloc de treball, l'has de tenir. L'has de tenir. O sigui, ja no es pot presentar. Et pots presentar a una oposició si no tens la titulació. I el que no pot ser és que aquest subterfugi dels càrrecs de confiança sigui la forma de colar aquestes persones.
Fins a quin punt això és un problema, doncs, que es pot
entrar dins
de la gamba de l'ètica, de la moral, i fins a quin punt entra en el tema legal directament? És a dir, fins a quin punt la situació
primerament és il·legal, i segon, és amoral i no és ètic la posició del senyor Forns. Perquè el senyor Forns i nosaltres mateixos a la legislatura passada vam fer plegar o vam pressionar perquè plegués una persona també, potser en la mateixa posició que la senyora Gallardo, que era la senyora Montsarnau. La Montsarnau no tenia titulació que requeria el càrrec de directora de l'Agència de Turisme. No la tenia. I tenia un currículum extensíssim i ningú dubta de la seva capacitat per l'experiència professional que tenia en aquell moment.
Pel que s'ha dit, era un càrrec, en aquell cas era un càrrec directiu, no un càrrec eventual.
Bueno, aquesta senyora, la senyora Mònica Gallardo, es fa dir directora de comunicació, encara que ara la relació de lloc de treball posi cap de comunicació, però és el mateix. O sigui, en aquell moment doncs, era un càrrec de confiança igualment, no tenia titulació, i el partit del senyor Forns i el propi senyor Forns, i nosaltres també, doncs vam fer pressió perquè això passés. O sigui, perquè no pogués ocupar aquest lloc perquè no tenia titulació. Però ara busca doncs, aquests subterfugis, aquesta fórmula de justificar que és diferent perquè, bueno, perquè avui està núvol i demà està solejat. Doncs no, això no és ni és ètic ni és moral i bueno, és com moltes altres coses de les que jo me'n sento decebut del senyor Forns.
Aquest cas, hem tractat aquest cas perquè de fet ha estat un cas que va motivar diverses preguntes des del mateix moment que el Partit Popular va sortir fora de l'equip de govern fins a aquell speech que ens ha comentat Jorge Carretero. Pot estar relacionat amb aquesta personalització que fa l'equip de govern a partir de la moció de la CUP, la personalització en què es busca més amb una persona que...
Aquesta, la proposta de la... De la CUP és anterior. No és anterior a tots aquests fets que estem parlant fa un moment. El que passa que en aquell moment doncs, la bona voluntat de parlar d'aquesta moció, el senyor Ortiz de la CUP doncs, la va retirar per tenir més temps, per pair-la, per comentar-la i per apropar, fer una aproximació millor de la moció, i penso que ja fa dos o tres mesos que ronda. O sigui que si ara, a més, volen sumar l'altre fet de que nosaltres van treure, no, de que pensem que no té la titulació, en què hi ha una persecució a aquesta persona, doncs penso que no són dues coses totalment diferents. A la moció que presenta la CUP es parla de que puguem participar tots a la comunicació de l'Ajuntament i que puguem participar i que puguem aprofitar tots els partits polítics doncs els serveis de l'Ajuntament, que a fi de comptes els estem pagant tots els ciutadans, i penso que és molt lògic i molt normal, i a més va pel bé de la transparència i de la democràcia. I l'altre tema és un tema, doncs, podríem dir, laboral i d'ètica, com has dit abans.
Fins a quin punt, ara que l'oposició doncs, suma més que l'equip de govern, no diré que és majoria, perquè la majoria és l'equip o la majoria és la que dona suport al govern, però en qualsevol cas, l'oposició sumen més regidors ara mateix que el govern. Des de quin, fins a quin punt l'oposició pot posar-se d'acord per, diguem, orientar l'acció de govern?
Bueno, com he dit abans, el debat dels pressupostos, de l'aprovació final dels pressupostos, el propi Partit Socialista va reconèixer que havia al·legacions del Partit Popular que no li semblaven malament, i es va queixar precisament de que no s'hagués parlat una altra vegada. Em sembla recordar que també la CUP hi havia coses, hi havia en concret una al·legació a les ordenances fiscals que també hi han d'acord. Bueno, aquestes al·legacions en principi no es van aprovar, igual que altres de l'altre partit, de la CUP. El Partit Socialista doncs va fer un pacte en els pressupostos.
Van acabar, si no...
Però bueno, en aquests punts doncs es podem, i en altres que puguin sortir d'aquí al final de la legislatura, ens podem posar d'acord. I evidentment, doncs, si es posen d'acord en la votació, encara que tot l'equip de govern voti en contra, doncs s'aprovarà. O sigui, sí que se'l pot condicionar. Si són molts o pocs punts, això doncs ja ho veurem.
Aquí entra el joc, no? Una miqueta és el fet de que els grups que donen suport a l'equip de govern no siguin majoria dintre del ple, permet més joc, això segur.
Sí, però també ho he dit, o sigui, tampoc parlem d'ètica, i ja ho vaig dir un ple, i crec que ho he dit també aquí a la ràdio, però el seu fons és el que és, perquè el juny del 2011 el Partit Popular li va donar la confiança i ara s'han retirada. El que caldria del senyor Forn, per ètica, és presentar una moció de confiança. No ha volgut parlar més del tema, perquè el que vol és estar allà. Però realment, si tingués ètica i si personalment pensés que té la confiança per continuar, doncs ho tindria que fer.
Sí, si vos estéssiu en la seva situació, la presentaria una moció de confiança?
Sí.
Pregunto més.
Per què no?
És la moció de confiança, és aquella que, a més, si no se supera, doncs ha de fer una nova configuració de l'Ajuntament.
Correcte.
A diferència de la moció de censura, que necessita una majoria i un alcaldable per presentar.
Correcte.
La resposta del govern és presentin l'oposició una moció de censura, perquè són majoria per presentar-la, sí. Però haurien de buscar,
però bueno, això,
un candidat
com comú. Com he dit abans, això diu de la personalitat. Ja està. Jo ho faria. Jo ho faria. Igual que molta gent pensava que nosaltres no marxaríem del govern perquè ahí estem molt bé, cobrant un salari molt bo, doncs... ja sabits, o sigui, els valors i la forma de ser les persones són les que són, independentment que siguin polítics de Convergència, del Partit Popular, de la CUP o del Partit Socialista. Hi ha gent que té valors i que té una personalitat, hi ha gent que està pel que està.
Heu estat regidor a l'oposició sense haver estat al govern, i ara sou regidor a l'oposició havent estat al govern. És diferent exercir l'oposició sabent, anava a dir, el percal?
Bueno, i tant. O sigui, a més, jo del 2007 vaig entrar de regidor també sense cap tipus d'experiència política prèvia, no? Llavors, amb l'ajuda del meu company, el senyor Ramon Artigas, el qual li he d'agrair molt la confiança i el que em va ensenyar, doncs vaig aprendre amb una visió molt curta del que ens deixaven veure, perquè podíem parlar del tema de la transparència, que no existeix en aquest ajuntament almenys, i suposo que en altres també, i això s'ha de canviar. O sigui, tenim que anar a que els regidors, que som els representants del poble, doncs tinguin la possibilitat de, sense tenir que esperar i sense tenir que demanar per escrit i tal, perquè tecnològicament es pot, puguin consultar qualsevol cosa, puguin consultar el registre d'entrada i de sortida de l'Ajuntament, puguin consultar la comptabilitat de l'Ajuntament, jo no dic modificar, però consultar sí, perquè tecnològicament es pot, puguin consultar el seguiment de l'execució del pressupost i no tenir que estar esperant ple darrere ple els informes d'intervenció. No, tot això, si es vol transparència, jo sí la vull, nosaltres sí la volem, doncs es pot fer tecnològicament sense cap complicació.
Quan éreu a dins, això no ho vàreu poder condicionar?
No. No.
És el que pot pensar no. Algú que ho senti, esclar.
Aquí, aquest equip de govern, que ara que no estem, doncs fa política amb tot. Fa política en la... en el donar o no donar una reserva d'estacionament. Doncs això no té que ser política. O sigui, tu poses uns criteris, unes condicions, i el que compleix aquesta condició, doncs la té. I el que no la té, no la té.
Ho torno a preguntar, no sé si ho he entès correctament. Es fa política per una reserva d'estacionament?
Per tot. Hi ha persones que porten molts anys i que d'això saben molt, perquè després ven les votacions.
Ai, caram, que coneixeu algun cas concret?
Bueno, mira, dels cas concrets sí que coneixo, sí que coneixo.
Perquè,
però precisament...
Anava a dir, seria denunciable això, no?
Sí, però no. Per què? Perquè no hi ha criteris. O sigui, ningú s'ha molestat, i jo ho vaig intentar, de posar criteri, per exemple, en això, la reserva d'estacionaments.
Però això deu ser un acte arreglat, no?
Hauria de ser un acte arreglat, hauria. Hauria
si vostè compleix una determinada...
Hauria de ser. Però no, qui té dret, qui no té dret, i si té dret, què ha d'aportar? És un exemple, un exemple.
Sí, no us preguntem un cas concret.
Al final, què passa quan no n'hi ha criteris i no n'hi ha regles? Tot depèn de qui, o on va parar, el regidor de tot, que és el que decideix, i en funció de... altres paràmetres.
Ai, anava a dir això, ens sona molt lleig això que esteu dient.
Bueno, però és la veritat, i hi ha regidors doncs, que a lo mejor potser són d'altre estil o que porten molts anys, no? Que practicant i no d'ara.
És a dir, si jo us conec, diguem que el vostre paper passarà a la,
no
a la part de dalt.
No em digueu que us sorpreneu d'això.
Bé, em sorprèn...
Ara jo sóc jo el que pregunto. Et sorprèn que ho digui aquí jo.
És a dir...
També vaig dir, no? Però si és la veritat. La veritat.
Mm-hmm. Sí, no us dic que no, però repeteixo, és a dir, que ets un cas així, és a dir, si es té coneixement d'un cas així, seria fins i tot denunciable.
Si hi haguessin criteris, però com no n'hi ha i ningú els vol posar, o sigui, aquest és el problema, i quan algú els intenta posar, com nosaltres vam intentar fer-ho, doncs trobes que, clar, com que algú no estarà content, doncs t'ho paren o no. Perquè jo ho vaig deixar preparat i... Res.
A veure, quin paper li tocarà fer ara al Partit Popular? S'han aprovat els pressupostos, ja hem parlat dels pressupostos, hem parlat de la qüestió de comunicació. Més enllà d'aquests temes, una miqueta que entenem que la condició dels pressupostos doncs, més o menys anirà rodant, i doncs, condicionareu alguna cosa o no a mesura que vagin apareixent coses. I el tema de comunicació, doncs, ja hem quedat que probablement sortiran més coses a partir dels propers mesos. Quin serà el paper del Partit Popular des d'on? Des de l'oposició per condicionar aquesta acció de govern. És a on es fixaran més, què passarà en els propers mesos?
Bueno, com he dit, nosaltres ens... I a més és que la base serà el pressupost. La base serà les al·legacions que nosaltres hem fet al pressupost.
I aquestes 18 al·legacions.
Exactament, com que n'hi ha d'algunes que sembla ser que podien estar d'acord els altres grups de l'oposició, doncs en parlarem, les terminarem de perfilar i, bueno, a través de mocions o qualsevol cosa, doncs qualsevol altre instrument, doncs les intentarem portar a terme.
És a dir, intentareu condicionar l'execució del pressupost
És una de les nostres funcions. És una de les nostres funcions. S'ha aprovat un pressupost. Però bueno, si n'hi ha coses que es poden millorar i es poden posar d'acord amb altres grups, i sembla ser que així és després del discurs dels altres grups, doncs intentarem. Aquesta és una de les coses que intentarem.
Aquest és l'any 2014, s'està parlant a molt alt nivell de moltes coses, i una d'elles és aquesta famosa consulta. El Partit Popular, si no recordo malament, la setmana passada una cosa així, va enviar una nota als mitjans en el qual doncs expressava clarament que s'oposaria a la cessió del cens, que és una de les opcions que en alguns ajuntaments s'ha especulat sobre la possibilitat si no es donen el cens per poder celebrar aquesta consulta si hipotèticament s'arribés a celebrar. Comentari sobre això.
Bueno, totalment d'acord. És a dir, qualsevol consulta, referèndum, doncs, perquè sigui legal i perquè sigui, primer s'ha de demanar el corresponent permís amb la llei vigent, i qualsevol cosa que es vulgui fer que no estigui en el marc de la llei, doncs no serà legal. I per tant, cedir a més unes dades, aquestes dades, el cens electoral, el dona, doncs, a la Junta Electoral Central. Si no existeix aquesta junta perquè no és una consulta o un referèndum legal, doncs l'Ajuntament no pot cedir les dades així com així. És que es pot ficar en un problema greu, perquè estarà a més incomplint una altra llei, que és la de protecció de dades, i molts ciutadans, doncs, podrien presentar, doncs, una denúncia, no?, per aquest fet. O sigui que jo li diria, doncs, que s'ho pensessin molt, perquè segurament, si ho fan, doncs tenen problemes. Tenen problemes.
I a nivell general, ja, què creieu que passarà?
Tenim un any idea.
Tenim un any complicat per davant, oi?
No, complicat no, perquè... No, jo no sé el que passarà. Però a més és que nosaltres, a nivell municipal, poca cosa podem fer. Això és un tema ja, doncs, a un nivell molt més alt, i jo no sé. Intento imaginar-me diversos escenaris i no sé quin escenari, doncs, serà el que passa, el que succeirà.
Fins a quin punt tot plegat, tot això que pugui passar en altres escenaris, pot condicionar la política municipal, i més tenint en compte que entrem en un cicle electoral?
Doncs no ho sé. Bueno, suposo que el nostre partit, el Partit Popular, doncs, serà atacat durament per els altres partits, sobretot els més sobiranistes. I bueno, depèn, doncs, depèn. Jo crec que a nivell local potser és el nivell al que menys es veu afectat. Penso que aquest nivell, a nivell municipal, doncs, encara el tamany que té el nostre poble, doncs, es vota més per una part important, no tot, però una part important, encara un factor important, és la composició de les llistes, és a dir, les persones que composen la llista electoral,
allò de conèixer
qui llista, exacte. I això, doncs, com que és, pràcticament ens coneixem tots, una part important, doncs, fa que aquesta visió que es pot tenir d'un altre partit, doncs, sigui modulada, no? Quedi modulada i no sigui tan, i no estigui tan afectada. Però que alguna afectació pot tenir, sí, per descomptar que pot tenir alguna afectació. De què, positiva o negativa, doncs, també depèn d'altres factors. Penso que depèn d'altres factors, perquè d'aquí al 2015, doncs, a més d'aquesta possible consulta o referèndum, que jo crec que no es farà, el que passarà, doncs, és que l'economia potser, doncs, també sembla ser que comença a reactivar-se una miqueta, el panorama econòmic serà diferent, i això també pot afectar. Què sumarà més? Una millora en el pla econòmic i en el tema de l'atur, o el tema de l'independentisme, del sobiranisme? Pues no sé, sincerament jo no tinc dades.
La bola em sembla que no la tenim.
No, però tampoc tinc una informació com poden tenir altres nivells. No tinc una informació més que puc llegir als diaris, als medis de comunicació, i alguna cosa, doncs, que ens pot arribar, però clar, no ens arriba una informació tampoc molt acurada. No puc imaginar-me quin serà el resultat, o sigui, serà positiu o negatiu pel Partit Popular, per Convergència o per la CUP. El que sembla que és que hi ha partits, doncs, que de tot aquest riu, no sé com es diu en català, riu revuelto,
s'entén, doncs, perfectament, Jorge.
Doncs es beneficiaran, segur. Bueno, de fet ja ho estan fent, no? Perquè Esquerra Republicana, doncs, està beneficiant-se d'una part dels votants de Convergència i Unió. O sigui que
Fins a quin punt condiciona o afecta d'alguna manera, tant quan éreu govern com ara que sou oposició, el fet que el vostre partit és el que mana al govern espanyol?
Bueno, jo quan hi érem al govern, doncs havíem portat diverses coses a Madrid, havíem anat a parlar del tema de costes. Sembla que anàvem per bon camí, potser no tan ràpid com alguns voldrien, però jo tenia esperances que hi havia temes, doncs, que es podien solucionar. Ara, després d'haver sortit, doncs, evidentment s'ha refredat una miqueta tota la relació que hi havia per part de l'Ajuntament de Sitges amb Madrid. Uh-huh. I és normal. I a més, la nostra sortida, doncs, va ser la que va ser. I això és normal. Però bueno, això ja també és part del joc polític. O sigui, tu elegeixes els teus aliats i quan
s'acaba, s'acaba.
Quan s'acaba, s'acaba. O sigui que jo ho sento. De veritat que el que més sento és que per aquesta falta de visió del senyor Forns, no en el sentit de visió per un interès concret, sinó de visió de pensar més en el poble més que en el seu futur, o en el futur de la seva imatge, doncs el poble de Sitges surt perjudicat. Potser en aquesta legislatura més que mai, doncs ens tindrien que haver oblidat una miqueta d'aquests personalismes. Mm-hmm. que no han fet, que no fan cap bé. Nosaltres ho vam fer i ho vam fer amb tota la bona voluntat. Mai nosaltres hem intentat acaparar com altres partits, i no solament de Convergència, accions de govern. Nosaltres pensàvem que estaven en un equip i que les accions eren de l'equip i no d'un sol partit. I el fet aquest del partidisme dintre de l'equip de govern, doncs, ha sigut una falta de visió del senyor Forn que ha perjudicat clarament al poble de Sitges. Uh-huh. És dur el que dic, però és tal i com ho penso.
Sou una persona dolguda, ho heu dit al principi, per una situació...
No, decebuda.
Decebuda.
Dolguda no. No és el mateix, eh?
No. Matiseu-me el que creieu, perquè...
Estic decebut perquè jo pensava realment que el senyor Forns era una altra persona. Uh-huh. I que realment anaven a transformar la política municipal i anaven a transformar l'Ajuntament. I després m'he adonat de que continua sent un partit tradicional, que ell com polític té uns objectius tradicionals que s'estima molt Sitges, però no fa les coses per el seu Sitges estimat.
És transformable l'Ajuntament i la política municipal?
Sí, i es transformarà. Costarà més o menys, però l'actual rol dels polítics, no solament municipal, sinó de tots els polítics, és que ho estem veient, la desafecció política no és més que el rebuig de la ciutadania a aquesta forma de fer les coses. El que passa és que, i aquest és un pensament que ho porto pensant temps, els grans partits, Convergència, Partit Popular, PSC, fomenten que els electors, que els votants, quan vagin a les eleccions, votin amb la ideologia. I realment els ciutadans del que es queixen normalment no és de la ideologia. Es queixen dels impostos, es queixen dels serveis, però quan van a votar no voten per la gestió que ha fet. No, voten amb el cor i no amb el cap. I això ho fomenten els grans partits.
Uh-huh. Un d'ells del que formeu part, també.
I això, mica en mica... Sí.
No, per això ho ha dit. Ha nombrat els tres, no.
I penso que tenim que canviar això, i mica en mica canviarà, perquè la gent ja no se'n passa més aquest model polític. Uh-huh.
Ja
jo la posaré el meu granet de sorra, no? Avui estic molt...
Jo ho veig, esteu reflexiu.
Jo,
no, no?
Jo he posat i posaré, i fins ara arribi el meu gran de sobre per fer aquesta transformació. I dintre els partits també. Perquè ho hem parlat també del pressupost, una de les formes de reduir el pressupost, que em sembla, a més, que s'hauria de remarcar, és que el cost polític, que nosaltres van anomenar al debat cost polític, és de 1,8% del pressupost, és per pagar, doncs, els partits polítics, els càrrecs de confiança, els regidors, a les assistències, és molt, 1,8%. Perquè, a més, de la part de l'assignació als grups polítics, als grups municipals, doncs, aquesta part, que en teoria és perquè el funcionament, ja ho vaig dir, o sigui, els partits el que fan és una financiació. I, a més, amb el doble joc de que els afiliats, que són els que tindrien que suportar o que haurien de financiar el partit, doncs, queden relegats i no són, diguem, no són tenits en compte als partits, perquè les fonts de financiació són públiques, no són els afiliats. Per tant, els afiliats són una eina per manifestació, perquè sí, però al final no li fan cas. No manen res.
Sí, exacte. Això passa a tots nivells i, de fet, és un tema que...
I això hauria de canviar.
La llei de partits, la llei de sistema electoral, oi? Tot això que excedeix, això no es discutirà. Portarà
no,
alguna emoció, probablement.
Per a nivell municipal, sí, perquè a nivell municipal nosaltres estem... perquè se'l doni als regidors, els que són regidors, doncs tots els medis, però medis, no diners. O sigui, doncs si és necessari un ordinador amb un software determinat per poder fer la seva feina, per controlar, per fiscalitzar, que la tingui. I un telèfon mòbil perquè estigui comunicat, perquè pugui rebre informacions, per tal, que se'l doni. Però per funcionament, un despatx, per el grup municipal. Però diners, els diners el que s'utilitzen és per financiar el partit. Alguns per pagar els crèdits de la campanya electoral.
Jorge Carretero, estem ja en temps gairebé de descompte. Ara esteu fora de Sitges, no? Treballant ja?
Sí. Estic fora de Sitges.
Anava a dir, descompressió?
Bueno, la veritat és que encara quan arribo aquí per la tarda, doncs, tinc l'oportunitat de l'estació a casa, on que jo visc al centre, doncs, sempre en trobo dues o tres persones que em posen
al dia
que ha passat aquí al poble. I potser, doncs, inclús quan estic arribant, és una cosa que estic desitjant, no? Perquè
la connexió final.
Jo vaig tenir una primera etapa, sí, vaig tenir una primera etapa que treballava també fora i, a més, no coneixia ningú aquí a Sitges, i ara, doncs, aquests anys de política, doncs, soc una persona molt coneguda i, doncs, aquest fet de parlar, que a vegades sí que és veritat que quan ja portes potser 7 o 8 persones que t'has trobat i que vols arribar al lloc, doncs, escolta, és que no arribaré, i que estarà pensant la meva dona que ha dit que anava a fer una cosa i aquí estic 3 hores. Doncs ara, com que no estic tot el dia aquí a Sitges, doncs quan arribo sí que tinc aquest mono, no? Mono de poder parlar amb els ciutadans.
Doncs Jorge Carretero, portaveu del Partit Popular, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I fins
que continueu així.